units, cosa que impossibilita la formació de peces separades, sense que el jutge instructor hagi aportat raonament divergent.
I d'on aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts a les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem conversant amb Anna Travessat, investigadora de CIMEDEA, que acaba de guanyar el Premi Nacional d'Investigació Alessandro Malaspina, per segon any consecutiu. CIMEDEA, que com ella mateixa diu en els diaris, estan on fire, perquè posen la investigació d'aquí de les illes en el cim més alt de l'estat i també d'arreu del món. Més tard continuarem parlant de ciència i concretament de neuropsicologia, perquè en l'Hospital de Caubet, de Joan Marc, i l'Hospital de la Sang, a Palma, han creat refugis davant l'oblit. Amb una frase molt curiosa. Pacients d'Alzheimer avançats se'ls fan tallers ocupacionals i teràpies perquè s'oblidin de que tenen Alzheimer. És una frase preciosa que han encunyat els terapeutes ocupacionals de Caubet i de la Sang. Parlarem amb el doctor Revert sobre aquests refugis davant l'oblit. A la nostra radiografia mallorquina parlarem amb en Rabassó i en Andreu Canyelles, que en el seu nou projecte Quilòmetre Zero Objectiu Europa veurem què fan aquests dos perquè són imprevisibles. I avui en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, ens durà a viatjar fins a l'Amazònia i sabrem com xerren els nadius de l'Amazònia. Així que en Jolanda Ruiz de la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el Dia Mallorca. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars. Collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Don't stop me now, no m'aturis ara, cantava Queen. I és que se li podria dir el mateix a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats de Mallorca, l'IMEDEA, perquè no fa més que guanyar premis. Ara ha estat Nana Travessat, qui ha guanyat el Premi Nacional d'Investigació 2025.
Don't stop me, don't stop me, don't stop me.
Hey, hey, hey!
Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh!
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh.
Oh. Anna Travessat, bon dia i enhorabona, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé. Gràcies per convidar-me i m'encanta aquesta cançó que heu posat.
Doncs Tom Minau, és que no vos poden aturar. L'altre dia l'idees en el nostre company Joan Serra d'última hora que estàu on fire. A CIMEDEA, Víctor Vilarrasa l'any passat, en Xim Tintoré... Bueno, no mos poden queixar dels nostres científics. Què passa? Que me què berenau? Anna, això és esporles que vos cau bé, no?
Sí, tampoc hem d'exagerar, però sí, la veritat és que estem de ratxa en els darrers anys. Hem aconseguit projectes europeus molt prestigiosos, hem aconseguit l'acreditació Maria de Maestu del Ministeri de Ciència i Tecnologia, i això, el Víctor Vilarrasa l'any passat aquest Premi Nacional, que és en la modalitat de jove, i aquest any doncs m'ha tocat a mi, o sigui que sí, tot això és en benefici de l'IMEDEA, sí, que és un centre bastant, bueno, molt, molt potent, però com altres d'aquí de Balears, eh? Sí. Tenim molt talent en aquestes illes.
Sí, sí, sí. Precisament d'això també te demanaré d'aquí un minut, perquè el premi, llegim textualment, reconeixen els científics que amb una trajectòria de rellevància internacional, en el teu cas, el jurat ha valorat les teves aportacions a l'estudi de les interaccions ecològiques, la biodiversitat en ecosistemes insulars i el teu lideratge en projectes internacionals i la teva extensa producció científica. De fet, afegeixen que ets de les ecòlogues més influents del món. Com te quedes quan vas llegir això, Anna?
Bueno, pues penso també que és un poc exagerat.
A veure, és el que dic. Home, exagerat, el científic no exagerau mai, perdona. Mètode científic, saps, Gerrot? Científic no exagerau mai.
Bueno, a vegades sí, eh? Som bastant normalets en aquest aspecte, però bueno, sí. A veure, em quedo, clar, una barreja de sentiments, no? Clar, sempre és fantàstic veure que reconeixen la teva feina, la teva trajectòria. Són molts anys de feina continuada i intentant fer les coses de la millor manera possible. I bé, però a la vegada, clar, jo soc molt conscient que hi ha molts altres grups, que eren molts els nominats, i que hi ha molta gent que no ha pogut aconseguir el premi, no? Llavors, bueno, aquest síndrom que es diu de l'impostor, la impostora en aquest cas, doncs jo el tinc, soc molt conscient. Però bé, evidentment, molt contenta de que, bueno, que jo hagi estat l'afortunada aquest any, no?
La síndrome de l'impostor només el poden tenir les persones modestes, i això diu molt de tu. És el premi científic més important d'Espanya. Tu ets llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona, te vas doctorar a Pensilvània en Ecologia de les Interaccions Planta-Animal. Què vol dir això? Expliquem-nos en els que no en sabem què són les interaccions planta-animal. Les simbiosis, per exemple, compta'm.
Sí, exactament. Bé, l'ecologia en si és això, l'estudi dels éssers vius, no? Com tenint en compte que viuen dins d'un medi. Llavors, no solament les espècies, els éssers vius estan afectats per els factors abiòtics, que es diu, com la temperatura o la salinitat o, bueno, molts altres... Això, efectes químics, sinó també per les relacions amb els altres individus, amb les altres espècies que viuen amb ells. Llavors, aquesta part que és també de la biodiversitat, no solament són les espècies, sinó les interaccions que tenen entre elles. Llavors, jo m'he dedicat això, durant tota la meva carrera, a estudiar aquestes interaccions ecològiques entre espècies. Un exemple molt clar que tothom entendrà d'una relació ecològica, una interacció, o sigui, interacció, sinó de relació, doncs és la pol·linització. Uh-huh. Pol·linització animals, la pol·linització animal, doncs, què implica? Doncs que això, sigui un insecte o sigui un ocell, vagi a una flor, li transporti pol·len i produeixi la fecundació, i d'allà sortirà una llavor, uns fruits, i bé, llavors aquesta és una interacció ecològica molt important, és una funció ecològica que fa que funcionin els ecosistemes. Una altra interacció pot ser la dispersió de llavors, també. Hi ha molts animals, uh-huh, no? I així es regeneren els boscos, doncs, que mengen els fruits i van disseminant les llavors per aquí i per allà, fent que s'estableixin noves plàntules i que es vagi regenerant el bosc, o un matollar, o el que sigui, o un sistema d'onatge. Llavors, sí, hi ha molts tipus de relacions ecològiques, i en el meu equip, doncs, sempre hem estudiat aquest, sobretot les mutualistes, que es beneficien recíprocament, però també antagonistes. O sigui, una interacció és també l'herbivoria. Una cabra menjant-se les fulles d'un arbre, això també és una interacció ecològica, no? I també molt important, evidentment. També fa que això, que es mantinguin les espècies, s'autocontroli i funcionin els ecosistemes.
I tu també t'has centrat principalment en sistemes insulars, perquè, clar, cada illa deu ser un món. L'altre dia parlàvem amb el problema que hi ha en les serps, parlàvem amb el COFIP, que neden fins en els illots i se mengen les sargantanes i els ous. Cada illa és un món, és molt curiós.
Exactament, sí, sí. No, i bueno, que això també és el que m'he dedicat molts anys i estem encara amb això, mirant l'impacte que tenen les espècies invasores en els ecosistemes insulars, perquè és un dels principals problemes que tenen, perquè les espècies a les illes no han evolucionat amb unes defenses, perquè la majoria d'elles, sobretot també les oceàniques, o bueno, com les de Balears, que fa milions d'anys que estan separades del continent, llavors hi falten moltes espècies depredadores, llavors no han evolucionat aquestes defenses, llavors nosaltres introduïm una serp o un mart, moltíssims depredadors, i llavors el que fan és conduir a l'extinció en aquestes espècies natives que no tenen aquestes adaptacions per a defensar-se dels depredadors. Llavors, sí, cada illa és un món, però a la vegada, i també el que estem estudiant ara en un projecte on treballem amb illes de molts diferents llocs del món, hi ha patrons comuns, no? Llavors, aquest, per exemple, de les espècies invasores que estan portant a l'extinció a moltes espècies natives, això és un patró comú. Nosaltres estudiem els mecanismes, no? Com s'integren aquestes espècies invasores dins d'aquests ecosistemes, com usurpen els recursos a les natives, o si ho fan o no, quines ho fan, quines no i per què. Totes aquestes preguntes és les que ens fem. I bé, és tot un món.
Sí, no, és molt interessant, perquè és que ja tenim una edat, per exemple, l'altre dia parlàvem amb en Xavi Canyelles, que és un company naturalista, que
sí,
ve de Lluçes aquí.
Sí, col·laboro amb ell des de fa molts
amb
anys.
Amb en Xavi parlàvem d'esgrí, que enguany hi ha hagut molt d'esgrí, sí. I esgrí és un animal més potent que la cucamolla, i per això hi ha hagut menys cuques, perquè esgrí té molta força. Vam contar que la cucamolla és un animal molt primitiu, però és que jo li vaig dir, però és que ja no queden cucamolles de quan eren petits, d'aquelles de l'anunci, d'aquelles negres. Han quedat desplaçades per aquesta passa americana. És a dir, això de ser espècies invasores és una qüestió molt més seriosa del que pensàvem. El sorrentador, el mapatge, per exemple, que dius, què passarà? Què passarà? Això és molt difícil, i si és difícil agafar una serp, Madeleine Escofib, tu ara imagina't un mapatge, un rentador, tenim un problema molt més greu del que pensàvem amb les espècies, no, Anna?
Sí, 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 però això s'ha de fer molta feina al principi. Si un cop ja l'espècie ha invadit moltíssim, llavors ja és impossible erradicar-la, gairebé impossible. Llavors s'ha d'estar molt alerta als primers estadis de la invasió per aturar-ho. I llavors, o sigui, un cop ja ha ocupat molta part de la illa, ja el que has de fer és com a mitigar-la o evitar que entri en alguns llocs superprotegits, no?, que tinguin molt valor ecològic. Jo ho hem trobat, per exemple, a Galápagos, no? Estem estudiant també allà des de fa molts anys, i bé, amb algunes espècies que han invadit allà, tant de plantes com d'animals, doncs ja han tirat la tovallola, no poden posar més recursos perquè a més hi ha moltes invasions, no? O sigui, no solament un cas. Llavors no hi ha prou recursos per lluitar contra tot, i llavors, bueno, el que hem de fer és simplement anar a mitigar que no s'expandeixi més, però ja l'objectiu ja no és eliminar-la de la illa. O sigui, ja l'han de, diguéssim, abraçar,
sí, no?
Que
sí,
diuen.
Sí, sí.
I aquí ens passa el mateix. Bueno, a totes les illes, sí, sí.
Sí, sí. També ens està passant en els coloms, i bueno, sempre hem de recordar el que va passar a mitjan del segle XIX a Austràlia, que van emmollar 20 de conills.
Sí.
I ara ja n'hi ha 200 milions. O sigui, ja és una plaga.
Sí, sí,
és una vertadera plaga. Per això a Austràlia fan aquests programes de control de fronteres.
Exacte. No, i les rates també han eliminat moltes espècies d'ocells marins.
Clar. Són,
rates, les cabres, els moixos... Sí. No, la llista d'espècies invasores que han afectat la biodiversitat de les illes és enorme.
Allà, en el far de la Mola de Formentera vaig veure una escena digna de National Geographic. S'estava posant el sol, vaig anar a veure la lluna i vaig veure una brega entre gavines i rates sellades. Saps la rata sellada, que és aquell liron careto que s'ha fet tan gran, que a Formentera, o rata blanca, o rata ullada, li diuen, que s'ha fet tan gran perquè no té depredadors. Per allò semblava que havia entrat d'un documental. I me vaig quedar bocabadat, perquè, clar, aquesta rata sellada se menja els ous de ses gavines, i allò apareixia la Guerra Mundial.
Clar,
mare de Déu!
Sí,
me va saber era greu no poder-ho gravar, perquè era de nit, però me vaig quedar, vaig dir, no te moguis, que encara rebràs tu. I jo anava a mirar la lluna i me vaig trobar aquesta guerra, aquesta batalla campal, perquè, clar, la rata cellada no té depredadors a Formentera. Quan no passi una àguila peixatera i se la mengi quan és petita, és el problema que tenim en les... Però, clar, es va quedar allà i la rata cellada viu a Formentera i ja t'arreglaràs. Però les espècies invasores, un problema molt gran que tenim en les serps, i tu que estudies els sistemes insulars. Anna, t'hem d'acomiadar, estaríem una hora xerrant amb tu, però m'aparec que tornarem a parlar perquè tot aquest tema ens interessa molt el dia a Mallorca, i el que volen dir és que aquí hi ha molt de nivell, si no és socioeconogràfic, et són espases, si no és universitat, si no és Cimedea, si no és en Rafael Jordà que fa satèl·lits, si no és en Fèlix Grasset, si no és en Andreu Palou, avui ha estat Nana Travessat, aquí tenim moltíssim de talent científic i han de brevetjar els nostres investigadors perquè sense sortir de Mallorca, mira tot el que està estan aconseguint. T'han atrevessat, enhorabona, estan molt orgullosos de tu i de tots els teus equips, perquè has dit que així t'han sentit a dir que d'aquesta manera tots els equips on has fet feina guanyen el premi.
Sí, i tant que sí, exactament.
Han atrevessat una ferrada, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a altres.
Bueno, en altres, ara d'aquí un instant no deixarem de parlar de ciències, parlarem de neuropsicologia.
Tres ràdios. Participació.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine, pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco, desde este viernes 10 hasta el domingo 12. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él.
Víctor Jara cantava Te recuerdo, Amanda, l'any 1969. I d'això parlem ara, de records, o més ben dit, de l'absència de records. Diu la nostra companya Fàtima Bueno, del diari Última Hora, que el silenci ple de significat és el llenguatge dels pacients d'Alzheimer avançat. Ho diu Fàtima Bueno en un reportatge publicat fa uns dies amb motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia. I ella ens contava que per fer més bona de dur s'està de l'hospital i la malaltia. Tant en l'Hospital Joan Marc com a l'Hospital de la Sang se fan tallers de reptes cognitius per pacients d'Alzheimer. En parlam amb Xavier Revert, neuropsicòleg de l'Hospital General, l'Hospital de la Sang, centre que, juntament amb l'Hospital Joan Marc, més conegut com a Queuvet, tenen en marxa aquest taller. Doctor Revert, bon dia, benvingut, gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat també de comentar un poc aquesta feina que feim aquí a l'Hospital General.
Com són aquests tallers? Perquè jo m'imagino que així com hi ha diferents nivells de demències, d'Alzheimer, ara parlarem exactament de demència i d'Alzheimer, hi deu haver diferents nivells per aquelles persones que encara tenen lleugeres pèrdues de memòria i aquelles persones que ja no recorden res. És a dir, hi ha diferents nivells en aquests tallers i què feis en ells?
Correcte. Mira, una puntualització en el cas de la feina que fem aquí a l'Hospital General. Específicament tallers grupals no les feim, perquè, diguéssim, l'abordatge que feim nosaltres aquí a l'Hospital General és un abordatge rehabilitador amb teràpies individualitzades. I si tinc uns segons per explicar-vos...
Sí, 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 per favor.
Està format per un conjunt de professionals que inclouen el metge rehabilitador, una coordinadora administrativa, una companya treballadora social i després el que són els terapeutes i auxiliars, que hi ha fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals i, en aquest cas, un neuropsicòleg. Ho dic això perquè... En el nostre cas, les intervencions que feim són individuals. Sí que és vera que com a tallers, la nostra unitat ha participat en l'estratègia de malalties neurodegeneratives que lidera la doctora, la neuròloga doctora Ana Espino, allà on hem pogut organitzar tallers amb familiars i pacients diagnosticats amb aquesta malaltia, però és una feina distinta de la que duim a terme a diari.
I també... Jo m'imagino que quan una persona està perdent la capacitat de reconèixer, per exemple, en el seu familiar, dissabte estàvem amb una companya que sa mare ja no la coneix. Sí. Clar, què se li diu? Se li segueix a corrent? Se li explica? Perquè, clar, de vegades te fan la mateixa pregunta 10 o 15 vegades. Què és lo correcte en aquesta ocasió? És per anar-nos preparant perquè l'Alzheimer... és malauradament molt democràtic, és com el càncer.
Mos pot tocar a tots, està clar.
Malauradament és molt democràtic. Què han de fer? Han de repetir 15 vegades allò que mos han dit? Li han de dir, ja t'ho he dit? Com s'ha d'encarar aquesta situació d'un oblit recurrent quan ja has dit el teu nom o qualque cosa així? Això com s'encara?
Malgrat no som partidari d'estratègies o, podem dir en termes mèdics, receptes generals, sí que és vera que el primer diria, i qui ha estat o és familiar de qualcú amb una demència degenerativa, molta paciència, molt de carinyo, moltes mostres d'afecte i tenir en compte que la persona que mos demana insistentment per una informació... per molt que li donem la resposta, possiblement no pugui guardar aquesta informació a la seva memòria més enllà d'un parell de segons, depenent del grau en el que estigui. La qüestió és que les respostes siguin emocionalment el més neutres possibles, si bé amb afecte, amb carinyo i en aquest sentit, de vegades acompanyades pues, de contacte físic. No? És a dir, de vegades les preguntes repetitives tenen a veure amb un malestar de la persona i aleshores, més que la informació en si, serà més efectiu pues, un contacte físic, una mirada... una abraçada, un a lo millor també sortir-nos un poc de l'activitat que estem fent, vull dir, moltes vegades és són pensaments reiteratius que poden reconduir simplement moguem-nos d'una habitació a una altra o iniciant una activitat casolana. Vinga, acompanyam, anem a plegar roba, que tenim roba per raconar. I simplement això pues, és una manera de distreure, en aquest cas, si les preguntes són tan repetides, perquè és vera que se fa difícil per les persones que cuiden i, bueno, és un tema també important, cuidar en el cuidador i facilitar en la mesura del possible des de l'àmbit professional pues, pautes, consells, recomanacions per abordar aquestes situacions.
Això de canviar l'escenari és molt interessant, perquè diuen que canviant l'escenari, canviant simplement d'habitació, ja fins i tot és hora de fer negocis, diuen. Canviant l'escenari, sí, canviant l'escenari, de vegades canvien les respostes. He llegit que de vegades juguen en el dòmino. És a dir, aquestes persones no s'obliden de tot, perquè, per exemple, jo he conegut diverses persones, la meva predina a mi me confonia amb el seu fill, amb el meu tio,
sí,
i me deia que la dugués a Sencelles. És a dir, records molt antics. Són els darrers que se perden, aquests? És que a mi m'ha cridat molt l'atenció, això amb les persones que he conegut.
Sí, i si t'hi afixes i miram un poc en el nostre redol, en principi les persones quan anem tornant grans, curiosament, tendim a recordar coses fins i tot de la nostra infantesa, no? Sí. I un poc la meravella de com funciona la nostra memòria.
Sí.
Anant perdent la capacitat, perquè, diguéssim, per un procés natural d'envelliment, les estructures que serveixen per guardar noves memòries se van deteriorant, i, per tant, crear noves memòries cada vegada és un poc més complicat. Parlant d'un procés normal d'envelliment. Si, a més, hi afegim un procés neurodegeneratiu, allà on precisament s'inici de la malaltia és aquesta pròpia estructura cerebral que s'encarrega de crear noves memòries, doncs estem abocats a una pèrdua progressiva, ja no només de la capacitat de formar nous records, sinó que, a mesura que se va estenguent, s'atrofia en el cervell, va afectant altres àrees on sí ja guardam records autobiogràfics del passat. Però sí que és vera que és un procés que al llarg dels temps va canviant perquè se va estenguent la malaltia. Aleshores, durant gran part de lo que seria els temps que, bueno, des de que s'inicia la malaltia, se diagnostica, de vegades també passa molt de temps que puguem rebre el diagnòstic, perquè de vegades és difícil fer el diagnòstic diferencial, però bueno, una vegada tenim el diagnòstic, els records de la nostra vida estan allà presents i, yeah, i fins i tot més actius que potser en altres circumstàncies. I, per tant, tendim a recordar coses de la infantesa, no? O confondre les persones que estan de vora jo, pues, per exemple, amb famílies que ja no hi són, que ja sí, han mort, per exemple.
No li devia a Sant, que és treballadora social, va dir a la mateixa entrevista que el manco, tant Valtros a l'Hospital General com en el Joan Marc, aconseguiu que els pacients s'oblidin de que són pacients. Em sembla una frase meravellosa si estan parlant de l'Alzheimer. Sí. També les famílies, també. Hi deu haver moltes maneres d'encarar la malaltia, els familiars, perquè s'ha de cuidar el cuidador d'ells vosaltres, perquè per les famílies sí, és una cosa, els que ho han vist, és una cosa verdaderament esgotadora, el doctor.
Sí, totalment. Jo comentaria que si d'algo crec que com aquí podem estar orgullosos és de com les persones que venen en les nostres unitats tenen un poc un tracte que fins i tot li sorprèn, no? I això és molt gratificant veure com tenim temps abastament com per poder forjar una relació. Pensa que nosaltres en el procés de rehabilitació que iniciem normalment establim unes 20 sessions de tractament. Són 20 vegades que la persona vendrà, entre les quals, i parlant dels temes de família, podem entrevistar-nos amb la família. A mi ens interessa tenir la visió complementària més enllà de l'evolució que puguem fer directament amb la persona afectada. Però la majoria de persones reconeixen que se troben en un ambient molt familiar, molt acollidor, molt humà, i quan ens ho diuen, la veritat és que és un goig, perquè l'experiència que en tenim, el manco jo, personalment, és que és un privilegi tenir temps per poder conèixer, per poder establir un vincle, per poder parlar fins i tot. És una cosa curiosa, no? Moltes de vegades, quan treballem amb persones amb aquest diagnòstic, pues, han de fer recerca, no? De la part autobiogràfica, no? I començar a cercar el lloc d'origen, el poble, els records que pugui tenir de l'època escolar, els companys de jocs d'infantesa, i bueno, és una part allà on, com que tenim temps, podem treballar i ens ajuda també a seguir estimulant i activar aquesta part de la memòria que encara està conservada.
El doctor Xavier Revert és neuropsicòleg de l'Hospital General, un centre que juntament amb l'Hospital Joan Marc fan tota aquesta feina. És que m'ha agradat molt aquesta frase de Noli Bassant, perquè sí, els pacients amb Alzheimer s'oblidin que tenen Alzheimer. Doctor, abans brevetjàvem d'anar a travessar dels investigadors que tenim aquí a Mallorca, i també volem brevetjar dels metges que tenim, de la sanitat pública que tenim, que és una de les millors del món, i està en molt bones mans, sobretot sabent que hi ha tanta delicadesa i tanta sensibilitat en els equips de feina com el seu. Doctor Revert, un plaer, moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot per la feina que feis. Gràcies, doctor.
Una abraçada.
Nosaltres ara arribat el moment de donar pas a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Una nova ocasió per parlar de com som els mallorquins i mallorquines, però avui estrenam una connexió molt especial que ens servirà per comparar-nos amb altres països, Joan.
Efectivament, Jaume, perquè tu segur que has sentit aquella expressió molt típica, com a Mallorca res, eh?
Exacte.
No? Quan vas a viatge, quan vas a aquesta plaça, no?
Sí, senyor.
Això, a Col de Seu, una R, d'aquestes coses. I, bé, anem a... Comprovarem. Tenim una bona excusa per comprovar-ho, si és així, perquè aquesta setmana ha començat, de fet, un viatge molt especial, que segur que serà molt entretengut, i que mos entretendrà segur a tots nosaltres. Són 34 països, 42 ciutats i més de 13.000 quilòmetres a bord d'una furgoneta conduïda per dues persones que les hem conegut i les hem agafat a molta estima des d'Imetres i també a través de les xarxes socials. I és que han de dir que des de Pollença cap a Europa, en Toni Torrendell, més conegut com en Rebessó, i en Andreu Canyelles, han començat la ruta quilòmetre zero destí a Europa.
Apoyant-se arreu d'Europa, dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran en producte local. Quilòmetre zero.
Amb aquesta fantàstica sintonia que li va fer en David Ordines, ja que també sé que hi tenen molt bona relació. Fem això, Jaume, farem una mica de seguiment setmanal
de
com va aquesta ruta, perquè segur que tindrà moltes peripècies per contar-nos. I d'entrada, per mi, jo crec que ja la cosa ja promet, perquè Andreu Canyelles, com estàs?
Hola, Repre, com va això?
Com anam? A mi m'ho diuen Repre, m'ho diuen
que és el seu representant. Ets el seu representant.
Sí, perquè fem feina a la millor festa, ja els hem de dir coses i van dir que ets el nostre representant.
Van tenir un problema en francès i menys normal que ell era, que sabia francès.
El va fer traductor.
És com la persona que serveix per tot i mos va ajudar a sortir d'aquest...
Aquí, Andreu, aquí li deim Magneto a en Joan Ferrer. Ara imagina't si és un home versàtil i multidisciplinar.
No, tothom xerra bé d'ell.
Sí.
Això és perquè fa tot bé.
Cert.
Bé, millor, Repre està un poc mosca, perquè què passa? Per bon temps perdut en Rebessó, Andreu. És a dir, perquè compte-ho, perquè ja promet. Bé, què ha passat?
Sí, no, és que hem arribat a Grosbois, que es fa de vora a París, vale? I mos va xerrar una lota, que no era Olivia, i mos va dir, sí, podeu venir aquí a dormir i vos ensenyarem, que és un centre equestre, de què vais, eh? D'això que fan de trot i galop. I hem anat avui de matí, que m'ho hem aixecat, hem anat amb dos al·lots que m'ho han ensenyat un poc les quadres i això, i ara m'ho han ensenyat a colcar damunt aquí avall.
Què
passa? Que ja he colcat i he arribat. Però en Rebessó m'ha fuit, i com que va despistat, no mira l'hora ni res, i ara no sé on és.
Vam.
És per enmig d'un bosc, i no,
crec que
avall.
Crec que tu el retrobaràs en directe, Toni Rebessó. Et viu.
Bones tardes.
Ah.
això ja és el darrer, Andreu, que t'haguem de dur en Rebessó en altres per telèfon, estant-te de vora a París.
És que m'ha hagut de trobar la ràdio.
És que t'he mogut de localitzar en Toni i nosaltres mateixos. Mem, Rebessó, què ha passat? A on eres? Tanta sort que has tornat, que has partit amb un cavall bosc endins i ja t'han perdut. Què ha passat?
Clar, m'he despistat i clar, aquí som en un cavall, som una puta màquina manant un cavall, m'he embrutat d'arena i el darrer que pensava era l'hora.
Ah.
Perquè clar, jo amb aquell cavall he disfrutat i clar, jo dic, hòstia, l'entrevista, però ja era tard, però no passa res. En Rafael, que venia amb jo, m'ha dit, tu no tenies l'entrevista? Ja he dit, sí, quina hora? Ja està, però mare ja som aquí.
Ja està.
No m'ho fa esperar.
Ja està.
M'ho fa esperar.
Bé, Andreu, Toni, Andreu ja m'ha avançat una mica informació d'una cosa que veig que està funcionant, perquè sou aquí perquè qualcú s'ha posat en contacte amb volta, no? Entenc que a través de les xarxes, no? Andreu va ser així, no? Que va dir, jo som aquí, veniu...
Exacte, van en contactant en Rebessó, i en Rebessó, que no té vergonya, li va dir, mem, hi podem quedar a dormir? I ell va dir, sí, que hi ha problema. I hem flipat, perquè, clar, nosaltres ens vam enviar una ubicació, i així com anàvem a entrar, clar, hi ha unes barreres que està tancat, i de fondo se ve un palau.
Ostres.
Un palau de Napoleó, en bona part. No t'ho perdis.
No, impressionant.
Bueno, sí,
no,
té història de Napoleó, això.
Té història, claro, quina història té, Rebessó? Quina història té, això, Napoleó?
Eh?
Quina història té, això, aquest palau de Napoleó?
No, bueno, té història de Napoleó. Bueno, aquest té l'altre dia molta gent, així, de França, important. El que passa és que amb Napoleó no sé exactament què va passar.
No.
A lo millor era un fill de Napoleó, algo raro, però tranquil que segueix informació i m'entraré. Que de fet ara estic aquí en Olivia, que és la que mos ha acollit a la seva casa. Si vols que s'hi posi...
Vinga, mem, passa'm en Olivia, mem.
Vinga, ara s'hi posa.
Vinga, mem.
Per Ivetra Ràdio.
Olivia, com estàs? Directe de Ivetra Ràdio. què tens exactament en el cap que has volgut acollir en aquests dos personatges? És a dir, per què ha passat això?
La veritat és que no té massa coses dins del cap. No, va aparèixer fa temps que, perquè ja m'ha dit, jo no visc a Mallorca, però els seguia per Instagram i va aparèixer xulo això que fessin una volta per Europa i vaig dir, mira, si voleu passar per aquí som un parell de mallorquins i coneixereu això, que és una cosa que té molta arrel a Mallorca, els cavalls de trot, i per resposta on estem és per veure-lo, i si no coneixes ningú...
Ara,
pues...
ara ho entenc, Olivia, ah. És que havien pintat en Andreu i en Toni, que és que s'havien aturat. Sí. Bonsoir, comentaré-vos, voleu cuixar de moça suar. Saps? No, això no. Ara ho entenc.
No. Jo me vaig atrevir a escriure-li per Instagram, i me va contestar que sí, que passaríem per aquí, a veure si sabíem un lloc per dormir, i bueno, els vam oferir que nostre, i bueno, i vam fer un pot de festa, i tots, amb un parell de mallorquins, faltaven uns quants, però eren 16 a sopar, i bueno, i van riure una estona.
Olivia, molt de cavall, molta festa, molt de sopar, vos han ajudat en qualque cosa, fan un pot de feina carregant un pot de pa, pels cavalls,
sí,
això.
Fan feina, clar.
Fan feina, sí.
Mira, ara el cap de cruzar, que estava bé munt un cabriol, sí. Amb en Rafael Roig, sí.
Bé,
sí.
Andreu, bé, Toni. Olivia, moltes gràcies per ser-nos ara en en Toni.
Molt bé.
Gràcies, Olivia.
Gràcies a vosaltres.
Andreu, per tant, per ara, jo és el que vols dir. Jo he estat parlant amb ell, Jaume, aquests dies, també estem en contacte, i jo els dic, jo no ho sé, veig que vos va tot bé, però pas pena per lo típic, quan arribis fred, quan arribis a pluja, no ho sé, llocs perduts amb aquesta furgoneta, però Andreu, per ara tot està anant bé, no?
Sí, rebre, perquè aquí no s'ha dit que tu cada setmana m'envies un missatge.
Sí, jo t'hi fan un missatge resum, exacte.
Claro, me fan un missatge resum de com està a Mallorca, què ha passat, i també per donar molts forces de seguir. Que per ara anant bé, ara no... Home. Però me dona força, això.
Jo
i claro,
que...
per ara...
Jo que, Toni, Andreu, a mi sí que me feis passar pena. Bueno, aneu que dur amb un cavall i vos perdeu. És que... I sou a França, que és molt gros, no és Mallorca, no. Que un moment donat causa dins la mà, no és el mateix.
No, antes de partir jo li vaig posar un GPS en el rebessó.
Ah, d'acord. Així va bé. Ai, així va bé.
I si se me perd, pues ja sabré prou.
Ara ja estic més tranquil.
Molt bé. Bé, Toni, conta-m'ho, recorda-m'ho als pels oients. Quina ruta heu fet fins ara, des que vau partir a Pollença?
Què hem fet? Sí. No, mira, ara t'explicaré l'itinerari. Després puntualitzarem per allà el que hem fet. El nostre itinerari ha estat fins a Barcelona en barco, després en vaixell, després va anar de Barcelona a Andorra, van quedar a Andorra, després Perpinyà, que té molta història, vale? Sobre Mallorca,
molt i el reina de Mallorca, sí.
Sí? Que de fet hi ha un palau que se diu Palau del Rei de Mallorca. Vale? Després van anar cap a Avinyó, d'acord? I després ja cap a Lió, vale? Cap a Lió van quedar allà un rato i després ja cap a Upaïscià. Saps quin és Upaïscià?
Ja ho sé, Suïssa. Ja ho sé, perquè he vist Suïssa.
Upaïscià.
Guanya per golejada, no?
No, ja,
caríssim, no? Caríssim.
Vamos.
Un cafè, 10.000 euros.
Però...
Ah, no, que tenen franco suïssos. Sí.
Lo que passa és que a lo millor Luxemburgo l'iguala.
Sí?
Que ara no hem anat, però... Pinta malament, també, per allà. Bueno, sí. A Suïssa vàrem estar a Ginebra, en un llac Lehmann, que sona.
Sí. A més que se connecta amb el nord de França, també, que és immens. Que, sí, molt guapo.
Correcte.
Ja m'he remullat aquest estiu, en el llac Lehmann, precisament.
El veus? Idò, allà, si no ho sabies, van assassinar en Sicília l'emperatriz.
Ah, mira, no ho sabia, tu ho sabies, Jaume?
Sí. Un dato.
Sí, perquè era cosina de l'arxiduc.
Ah, vos?
Sí, era, sí.
Correcte.
Mireu quin aprenentatge que tenim. A veure, Toni, Andreu, què ha estat lo més car que heu trobat? Que has dit, uf...
Lo més car
que has dit.
Bueno, no, que...
Un poque, sí. Es plat aquest típic d'arròs i no sé què més,
sí,
que valia aquest poque?
A Espanya val 10 euros i aquí a Suïssa 30, au, perquè sí. Deu ser l'arròs que se cultiu una altra banda.
Per això et va de fer. Tu te'n vas allà a un bistró d'aquest i dius un tassonet d'aigua de grifó, una servilleta de paper i un palillo, per favor. I ja està. I t'hi seus i quedes com un senyor. Te pagues palillo a la boca. La servilleta la comences a moure i fas així com si això fos una cosa bona. I ja està. Bona solució. A no ser si t'engegaran de la terrassa, però 30 euros un poc. Mare de Déu.
No, és de sonar. I nosaltres, que som mos de mutim rata, perquè intentem anar a lo més barato, pues vam anar a menjar ràpid, que no diré les marques, perquè ja sabeu quins són, però així tot va ser que és que això és el que m'emprenya.
Sí, mos poden preparar, mos poden preparar. Mem, Andreu, Toni, no tenim temps per més i sabem que avui teniu feines perquè heu d'ajudar, no?, en aquest, en aquest espai equestre. Feis bona veu, feis bona cara perquè seguim a les xarxes socials. Per tant, estan contents d'establir aquesta primera connexió i, si vos sembla, mos veiem dijous que ve i mos informau. Dijous que ve, on heu de ser, en teoria? On heu d'arribar? O depèn?
Dijous no serem per... Buf, per Brussel·les, Amsterdam. Ojo, Amsterdam,
O sigui, sí, aquí, important, coordinen-mos el dia d'Amsterdam. Coordinen-mos bé, està bé sort, és a dir...
Sí.
Important que...
Millor queda prest.
Sí, ja
mos entenem.
Si n'Andreu no m'ha
perd. Per això vos dic que ja vos anant just a França, no vull pensar...
No llogueu cap cavall a Amsterdam, eh? No. Ni barques.
Res, Andreu, Toni, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest viatge, ja vos ho he dit moltes vegades, i mos estàvem a veure dijous qui ve.
Gràcies, companys.
Gràcies.
Salut.
Gràcies a tu.
Joan, moltíssimes gràcies. Cada setmana connectarem amb en Rabassó i en Andreu. Nosaltres ara fem una breu aturada d'un minut d'una arriba en Xavi Oliver, que avui mos du fins a l'Amazònia, en el seu món de paraules.
Pots estar segur que se perdran en producte local. Kilòmetre zero.
Ivetres Ràdio és cultura.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP.
Joan Mir. Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Bueno, una setmana més, el nostre món de paraules torna amb en Xavi Oliver. Com estàs? Benvingut al dia a Mallorca.
Moltes gràcies, Jaume Noguera, com anem? Bon dia.
Bon dia, beníssim, encantat de tenir-te aquí.
Jo també, Jaume. Bueno, com saps, ho fèiem els dimecres, ara que hem canviat el dia, ho farem els dijous, viatjam a un territori a través de la seva llengua. Avui deixem Europa i travessam l'Atlàntic, ho has dit abans, fins a l'Amazònia brasilera. Allà, entre rius infinits, uva espessa i pobles que viuen aïllats del món, trobam una llengua tan enigmàtica que ha fet trontollar les teories dels lingüistes. Parau atenció, eh? És una llengua única, amb un sistema radicalment diferent als que coneixem. Jaume, tu ets honors, on viatjam avui?
Avui anem al Brasil, concretament al cor de l'Amazònia.
Ho sents, això? No, ho pujam un punt? Exacte, ara mos hem d'imaginar, el cor de l'Amazònia. Concretament, a una tribu, el poble dels Piraya. No ho sé pronunciar gaire bé, però ara ho has vist en el que viu a les ribes del riu Maisi, a l'Amazònia brasilera. Són unes 300 persones que mantenen un estil de vida molt senzill, són caçadors i recol·lectors, i el seu idioma és aquest, el Piraya, i és conegut per ser un dels més singulars del planeta. Mem, jo no ho he fet gaire bé, com ho pronunciaries, Jaume?
No sé si diria Piraya, Piraya,
Piraya.
Piraya.
Bé, en qualsevol cas, ja ho he hagut de demanar a Google.
Piraya.
Piraya.
pirar.
Ser neutre, també l'han de fer, pirar.
Ah, d'acord.
És complicat, no passa res. Farem millor que puguem. Bueno, la qüestió és que aquesta llengua no té relació amb les llengües de l'entorn i s'ha convertit en un trencaclosques per a lingüistes d'arreu del món. El pirar és famós per les seves característiques úniques. Atenció, no té números. És a dir, només paraules, diuen poc o molt. No existeixen l'1, 2, el 3... Entesos? No té temps verbals complexos, per exemple, no diuen vaig menjar o menjaré, sinó que tot depèn del context. Per exemple, menjar, poma, ahir. No té subordinades i no troben frases llargues, el tipus quan vaig arribar ell ja havia partit. No té paraules per a colors bàsics, només distingeixen entre allò que és clar i allò que és fosc. És una llengua tonal, és a dir, se pot parlar xiulant, cantant o amb tons diferents, que són molt útils per comunicar-se a dins la seua. És una llengua aglutinant que fa servir molts afixos per expressar diferents significats. Fins i tot, molts verbs són afixos, sobretot els verbs d'existència o equivalència. Per exemple, la frase «è un ocell allà» s'expressa només en dues paraules. Ells dirien «ocell existir». En lloc d'altres, li podrien «è un ocell que és de color blau allà que xiula».
Me recorda com parlaven els indis de les pel·lícules de cowboys, que en teoria no sabien parlar d'un pájaro existir.
Exactament, no? Exactament.
O en Tarzán, no? Tarzán, hambre.
Exactament.
No? És a dir, bé, és que en realitat, per entendre-te, no fa falta molt més.
No, però clar, no li volen donar matisos i detalls.
Sí.
Bueno,
molt curiós.
És molt curiós. A més, també fa servir sufixos que, per exemple, indiquen evidencialitat, una categoria gramatical que les llengües europees no tenen. En aquest cas, el sufix xagaja vol dir que el parlant està completament segur de la informació que diu. Per exemple, xagaja pescar peix. Aquí valdria dir, he pescat un peix i n'estic completament segur. Ara sentíem un tallet.
Curiós. Mare de Déu. I sabem què ha dit aquest home?
No, em sap molt de greu.
Que curiós, mare de Déu.
Però clar, fixa't, Jaume, perquè sembla que tot el temps diu el mateix, però segurament fa servir les mateixes paraules per expressar coses diferents. I en aquest vídeo, que per cert és a YouTube, el podeu cercar, basta posar-ho piralla a persona que el parla, no sé com ho vaig fer la recerca, veureu que fa, gesticula molt, en sa cara fa ganyotes en sa cara, i això imagino que també serveix per expressar-se.
Molt curiós, jo. És a dir, és com un idioma minimalista, el que te deia jo. Que, menys és més. Si mos entenem, ja basta.
Exactament. No? Alguns exemples de com pensen i xerren ells. En lloc de dir «tenc tres peixos», diuen «tenc poc peix» o «tenc molt de peix». I és molt i molt curiós que també no conten històries llunyanes ni mites antics. Només parlen del que han vist o experimentat directament. Això és molt important. No tenen paraula pròpia per dir Déu, sinó que descriuen esperits que han percebut. És tot un món, bé, és un món tribal completament diferent del nostre.
A mi m'ha cridat molt l'atenció això que has dit abans, que com poden viure sense números?
Clar, per ells tot això és natural. Caçar, pescar i viure el dia a dia no requereix comptar. És una altra manera d'entendre el món, Jaume. Això també ja m'acosta molt d'entendre com poden viure en un món sense números. De fet, quan se varen obrir en el comerç, hi va haver molt de problemes, com comprendràs. I això, a causa de la preocupació, era una preocupació fonamentadíssima, que eren enganats contínuament quan comercialitzaven en gent de fora. Ells aspiraren, varen demanar a un lingüista que els estava estudiant que els ensenyés unes nocions bàsiques de matemàtiques. Però, clar, després de 8 mesos d'estudi diari, que si això, altres números, tot i l'entusiasme, no va ser infructuós i les lliçons van haver de suspendre perquè no van assolir.
Clar, ja me tornem a situar. Estan parlant d'Espillaia, que són una tribu de l'Amazònia de d'haver 300 persones molt aïllades en el cor d'aquest gran pulmó verd de la Terra que és l'Amazònia, però inevitablement han tingut contacte amb el món exterior.
Exactament, no? Si no, no els coneixeríem.
Exacte.
No podrien estar xerrant d'aquesta tribu. És una cosa interessant, i és que malgrat viuen al Brasil, els Piraia han resistit a la pressió del portuguès, eh? Han adoptat qualque paraula, com per exemple comerç, que se diu mercadoria, sí, o mercadoria, sí.
Mercadoria.
Mercadoria, i no assimilen paraules estrangeres, i quan un missioner els ha intentat ensenyar, ho dèiem abans, a comptar, a llegir, al final ho han oblidat tot i tornen al seu sistema propi, i això, clar, mostra una resistència cultural lingüística enorme. No sé si és inconscient o conscient, però bueno, se resisteixen.
Però per aventures que no els hi compensa complicar-se la vida, com aquells habitants de Sentinel del Nord, que si t'hi acostes te maten, no volem a ningú, no mos compensa.
Ah, sí, és que francament, jo no, és que no en tenc ni idea, però sap que també és molt curiós i fins i tot paradoxal, que clar, que tot i tenir una història extensíssima, gairebé no tenen mites de creació com altres pobles. Ho hem dit abans, només conten aquelles històries que han viscudes i no viuen en fantasia, com altres moltes vegades han fet. I fan.
Per exemple, què vol dir?
Per exemple, Jaume, si un home diu que ha vist un esperit al bosc, entesos, això se converteix en un relat compartit, però mai inventen històries sobre déus antics, orígens llunyans, o li atorguen un esperit, li atorguen un relat i li atorguen el doten de significats.
Clar, sí. Però això és com a molt radical, perquè tot el coneixement limitat a l'experiència directa. És allò que de vegades parlem de la caverna platònica. Sí. Jo només conec el que he vist.
Exactament. Allò és la seva caverna, sí. Aquesta és la nostra... Mallorca és la nostra caverna, el món que sí. Entenem, és només sí. D'això i d'un llenguatge complex. Però, bueno, en qualsevol cas, sens dubte, és una visió molt pragmàtica i terrenal de sa vida. I per tot plegat, alguns antropòlegs han definit aquesta tribu com la tribu més feliç del planeta.
De la felicitat.
De la felicitat, justament. Clar, Jaume, la tribu més feliç del planeta, sabem que ets un home feliç, però tu penses que és feliç aquesta gent? No ho sabem.
Home, ells han decidit viure així, no?
Exacte. Parlant d'una vida que no té rellotges ni calendaris. No compten els dies, no acumulen objectes, no guarden res per al demà. Ells cacen, pesquen, recolecten i comparteixen el que necessiten en aquell moment. I ja està, i clar, quan s'han obert el món els ha enganat. Viuen sense números, sense història sobre un passat llunyà, sense por sobre el futur. Només parlen del que han vist amb els seus ulls i del que han sentit a la pell. És a dir, tot el seu univers és l'ara mateix. Imagina que tu i jo formant part d'aquesta tribu seria l'ara. Tu i jo, aquí, xerrant, sí. Fent una secció radiofònica.
No està bé.
Està bé, però m'acosta d'entendre, ja me sap greu, m'acosta. Els que han conviscut amb ells ho descriuen amb sorpresa. Diuen que riuen molt, que fan música en sa veu, amb xiulades, que canten a sa selva. La seva felicitat no depèn de tenir més, sinó de viure intensament cada instant, cada moment. I pot ser, per això els anomena la tribu més feliç del planeta, perquè molts recorden que sa vida, en el fons, només existeix aquí i ara.
Clar, però per ells no tot deuen ser flors i viades.
Això mateix penjó, és a dir, que romantitzar tot aquest món fantàstic, il·lusori, no deu ser tan meravellós. Jo no en tenc ni idea, però t'he de dir que me genera molta, però molta curiositat. T'he de viure amb els Parga?
No sé, provaré-ho, una setmana.
De moment tornem a casa, te sembla bé?
Vinga, d'acord.
Ay, magaje, ay, va. La mujer que hace, ay, va, ya che. Cuata, pia, ay, va, ya che, ay, ay, va, chuba, ay. Ay, diga, ay, va, cuata.
Bueno, avui hem viatjat a l'Amazònia, hem descobert el misteriós idioma
Piraya.
Una llengua sense números ni mites antics, que se pot xiular, que només parla de què és real i viscut.
Exactament.
Només me crec el que veig. Exactament. Home, pareix que no necessitem comptar per viure i que els temps se dedueixen del context i que mantenen amb orgull una manera d'entendre el món radicalment diferent a la nostra.
Així és, i de fet, aspirar és un recordatori que les llengües no només comuniquen, sinó que també construeixen realitats i fins i tot en escor de la selva amazònica. És una comunitat petita, però que pot desafiar tota la teoria lingüística del planeta.
Molt interessant. M'ha agradat moltíssim. I també m'ha agradat molt aquest tema que feia tant d'anys que no escoltava, que és The Lion Sleeps Tonight, en so que molt no podem anar, perquè és veritablement preciós i me'n recordo quan era petit.
Ah, sí? Vols contar qualque anècdota?
No, perquè jo feia el i feia res molt amb ma mare i amb la meva germana. I m'ha agradat molt que me la posessis avui. Mira, escolta això. Puja, Rafa.
Molt graciosa, m'encanta, m'encanta.
Molt bé, Jaume. Escolta, on t'agradaria viatjar la setmana que ve?
Ah, no, tu ets el pilot, no sé.
Sí, però tenim el copilot.
No, proposa tu, jo te diré si m'agrada o no.
És que tenim molt de llocs i molt interessants, eh?
No sé.
Moltíssims.
Idiomes, no serà per idiomes. Quants n'hi ha al món? Milers, no?
Sí.
Crec que sí.
Un caramull.
Un caramull.
Però, bueno, en qualsevol cas, tornarem a viatjar. Agafarem aquest avió des de l'estudi UDI Betra Ràdio, en companyia del meu copilot més estimat d'aquesta casa, en Jaume Noguera, i, bueno, ja farem més viatges.
Sí, sempre, perquè el món està ple de paraules i aquest és un viatge, de paraules com els que vàrem fer mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll ara fa 100 anys per construir el diccionari català en valencià. Vale, Xavi, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Jaume.
Tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca. Salut a tots.